Que també gràcies al fet de despullar-se.
No, no s'està posant fàcil al planeta, tampoc.
13 anys, ara.
No, sí, 3.
El planeta hauria de posar de la seva part perquè si vol ser salvat.
El paleta.
El planeta.
El planeta.
No, tot ho hem de fer nosaltres. Posa de la teva part, tu també, planeta.
Bueno, total, vosaltres dos no feu res de tot això.
No, em dutxo.
No.
És que em sembla clar.
La de la cova tampoc s'ha dutxat, eh? La de la cova, durant un any i mig.
Eh?
Wow. La cova.
Què feia, tovalloletes humides? O...
com els gats.
És veritat, això no n'hem parlat.
Bueno, la higiene, com es fa?
Crec que de tant en tant anava a Aigües de Barcelona. A un
potser hi havia una fuita.
Pujava a Andorra, allà com es diu el...
Sí, el balneari de
Caldea.
No m'estranya que el problema fossin les mosques, si no es dutxava.
Igual és ell el problema, no les mosques.
Acabo, comentari d'un oient que diu: tinc una coneguda que se li va escapar el periquito. Vale? Va fer cartells amb la foto per penjar-los al barri, la van trucar, que l'havien trobat, i diu, sorpresa, el periquito era de color verd i el seu era de color blau. Però com que la foto era en blanc i negre...
És que, clar...
Els periquitos tots s'assemblen molt, no?
Se'l va quedar!
Se'l va quedar... És que aquí va aquí una mica també.
Hi ha tanta diferència, sí. La personalitat
d'un periquito
tampoc...
A veure, si te s'assembla.
I s'assembla. I si no s'assembla, també... Vull dir, no tenen personalitat molt marcada, no? Els periquitos no, són...
Els periquitos no són lloros, no? No es repeteixen, no?
Això que vull dir, que tant és un... Vols
dir que no el reconeixeria, si no fos pel color?
Sí, però és igual, no és el meu, però... Fa la mateixa funció.
Jo tinc la impressió que li sap com greu per la persona que l'ha com trobat.
Clar. Yeah.
Perquè si te l'estan... I tu què fas? No, és aquest.
Moltes gràcies.
Queda tal.
Ja me'l quedo jo.
Ja me'l quedo jo, faig veure que sí i ja està. Llavors, la qüestió clau és feu fotos amb color. Si voleu localitzar la vostra mascota.
No, que ho faci la mascota.
Em diu la Cristina Cajoli que la higiene personal la realizava con un litro de agua... Espera't, que ara he de llegir el missatge i l'he d'obrir. La realizava... con un litro de agua que utilizaba para lavarse tanto el pelo como el cuerpo. Però un litro d'agua als 500 dies. Li va durar aquell litro d'agua.
Emmagatzemat en una regadora?
O li anaven baixant?
O
bueno, a veure, que vull dir,
hi
ha veure aigua.
Hi havia moltes visites aquí a la cova. Perquè si li anaven baixant l'aigua també... No sé, on era aquesta cova?
A Granada. Què passa, que vols conèixer la dona
perquè,
per dintre?
No, perquè a més li devien baixar tapa. Van baixar l'aigua i deixar una tapa.
Allà porten tapa, és veritat.
Una i dos minuts, va, deixem-ho aquí.
Ja?
Som-hi.
Mira, em diu que el consum ha estat de quan? 1.000 litres d'aigua consumit? Però, des de dintre la cova? Però com li arribava aquesta acció? De veritat, estic perdudíssim, eh?
Home, doncs són dos litres al dia. No n'hi do, eh?
Tampoc
no és gaire.
Bueno,
no sé, allò t'hauries de veure.
Tampoc és poc, no?
Bueno. 2 litres és el que recomanen veure cada dia, no?
Sí, això, de moment... Bueno, clar, s'ha de...
Bueno,
sí, llavors no es dutxava.
1 i 3 minuts. Apa, que vagi bé, eh? Tomàs Fuentes, no, tu no signes. Irene Minoves, no. Tu no
tampoc
signes per Sant Jordi.
Signem.
Clara Molins, tu autògrafs. En principi tampoc. Autògrafs per Sant Jordi.
Quan fas tu el teu llibre? Tu no has fet...
Jo per què fem llibres?
Bueno, la teva biografia.
Un di...
Mundo, The Man, The Legend.
Tan, tan.
Tan, tan.
Vols mirar l'estrena, el programa o no l'estrena?
Dimarts vinent.
La ruïna?
La ruïna.
Perquè la ruïna serà el programa al final. O sigui, porteu tant de temps dient que s'estrena a Televisió Espanyola.
Des del gener.
Des del gener.
Però ara ja sí, dimarts vinent.
Però se sap què ha passat amb tot aquest temps?
Que
hi ha hagut algun problema?
Per temes de programació...
No s'ha pogut estrenar.
No s'ha pogut estrenar abans.
Vale.
Dimarts. 11:45, a la 2, en català.
En català, eh?
Sí.
La ruïna.
La ruïna.
Va,
el primer
Fuentes.
Convidat, Albert Tom.
Eh?
Primer convidat, Albert Tom.
Ah, i a mi res.
Va, home, no sé.
Ara no, jo ja veig que... Tu vols que faci llibres, però no vols convidar-me.
Quan facis un llibre et convidaré.
Tomàs Fuentes, Irene Minoves, Clara Molins, apa, adéu-siau, eh?
Adéu.
Bon dia.
Al vermut del Via Lliure no hi poden faltar mai...
Ganes de passar-s'ho bé.
Un ambient molt distès.
Altes dosis d'humor.
Un pessic de música.
Una miscel·lània de continguts de gran interès.
Oh! I un bon aperitiu, el dels millors sabors de Frit Ràpid.
Acompanyat, com no, de l'autèntic vermut de Reus, el de Vermuts Miró, des de 1914.
Frit Ràpid i Vermuts Miró t'han ofert el vermut del Via Lliure.
1:04. Actualitzem informació amb l'Adrià García. Adrià, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Matí complicat a les carreteres a Catalunya, especialment a l'AP7. Dos accidents amb camions implicats.
Sí, aquestes cues són en sentit sud, és a dir, sentit Tarragona. De fet, és el punt exacte on ahir es va incendiar un camió que encara no s'ha retirat de l'autopista. Però més enllà de l'AP7 també hi ha afectacions en altres vies d'entrada i sortida de Barcelona per culpa de diversos accidents. Última hora, Servei Català de Trànsit, Marta Carbó.
Continuem parlant de problemes de l'autopista AP7 a l'alçada de Vilafranca del Penedès. Hi ha encara un carril tallat en sentit sud per retirar el camió que es va incendiar ahir a la tarda. I en aquests moments hi ha 5-6 quilòmetres de cua, com dèiem, en sentit Tarragona. S'ha retirat un carril en sentit contrari per descongestionar aquesta retenció. A banda, deixar destacar que a la C58 hi ha un altre accident tocat al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Talla un carril i hi ha 4 quilòmetres de cua des de Montcada a Reixac en direcció al nus de la Trinitat. D'altra banda, la T-3454 del Tebre, s'habilitat pas alternatiu, en aquesta via no hi ha retencions, i de moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Per cert, que fa només uns minuts, Protecció Civil ha activat en alerta el pla d'encat per les fortes ventades que bufaran al llarg de tot el dia a bona part del país. És per això que Trànsit demana precaució als conductors, moderar la velocitat i vigilar la distància lateral en els avançaments. I Pedro Sánchez treu pit de l'acord per tirar endavant la llei de l'habitatge, un pacte que ahir socialistes van tancar amb Esquerra i Bildu i que permetrà limitar l'increment de preus del lloguer. El president espanyol l'ha presumit per primer cop d'aquest avenç, fa uns minuts des de Bilbao, diu que posarà punt final als problemes dels més joves per accedir a la vivenda.
Aquesta llei de vivienda lo que va a hacer es transformar un enorme problema, sobre todo para nuestros jóvenes, en todo el país, en lo que dice nuestra Constitución, que es un derecho, no un problema. Eso es lo que vamos a lograr también con esta primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia.
Recordem que la nova norma preveu que l'any que ve tots els lloguers podran pujar com a molt un 3%. També es preveuen mecanismes per intervenir els preus dels lloguers i les despeses, i els honoraris de les immobiliàries aniran sempre a càrrec del propietari en comptes del llogater com fins ara. I el nou Bulli, que obrirà convertit en museu, només acceptarà 200 persones al dia. Les instal·lacions de Cala Montjoi, de 4.000 metres quadrats, traçaran un recorregut sobre la cuina i la innovació. Es podran visitar gairebé tots els racons de l'emblemàtic restaurant, fins i tot la cuina, on hi haurà un recull d'algunes de les receptes més trencadores. Ferran Adrià remarca que l'objectiu és emocionar els visitants.
Menjar coneixement és de lo que volem que la gent faci aquí, no? De menjar tot el que ha sigut el Bulli, per què el Bulli ha sigut el Bulli, veurà tot, les tècniques, els conceptes, els estils, le faran veure el Bulli d'una altra manera. La gent que ja ha vingut al Bulli, en aquest cas, menjarà records, emocions, coses que segur que l'emocionaran, no?
Això sí, no es podrà tastar cap de les famoses elaboracions d'Adrià. Només hi servirà aigua i cafè. Les entrades es podran comprar a partir de dilluns per 27,50 € a través d'internet. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, compareix aquesta hora en la roda de premsa prèvia al partit de demà al camp del Getafe i ha assegurat que l'equip es manté endollat, tot i l'avantatge de 13 punts al capdavant de la Lliga.
Per nosaltres és molt fàcil, la veritat. Estem amb molta il·lusió de guanyar aquesta Lliga, estem en una situació privilegiada, ja ho vaig dir l'altre dia, amb una situació en Lliga que haguéssim firmat abans de la temporada. Tenim un avantatge important, però l'hem de mantenir. Necessitem guanyar encara molts partits per aconseguir aquesta Lliga.
L'equip s'entrena a les 3 i posteriorment es farà pública la convocatòria. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Barça també està guanyant a aquesta hora l'Atlètic de Madrid. A l'inici de la segona part, estadi Johan Cruyff, Juli Claramunt.
Està guanyant el Barça 2-0, minut 8 de la segona part. Ha començat millor del que ha acabat la primera part per part de Jonathan Giraldes. Ha marcat Vicky López aquest 2-0. I el Barça, que ha rebut 4.800 persones avui a l'estadi Johan Cruyff sota un sol espaterrant que cau aquí a Sant Joan d'Espí.
Victòria momentània per 2-0 del Barça, que amb aquest resultat deixaria la porta oberta a ser campió de la Lliga Femenina aquest mateix cap de setmana. Per ser-ho, necessitaria, a més, que el Madrid no guanyés demà al camp del Betis. I en tenis, Carlos Alcaraz debutarà al trofeu Comte de Godó, que arrencarà dilluns al Reial Club de Tenis Barcelona contra el guanyador de l'enfrontament entre el rus Ilya Ivashka i el portuguès Nuno Borges. El murcià, exempt de jugar la primera ronda, té a la mateixa banda del quadre el noruec Ruud i el rus Kachanov, i evitaria fins a una hipotètica final l'italià Yannick Sinner o el grec Tsitsipas.
Fontvella aconsegueix la seva aportació mineral a l'origen i així t'omple de vida. Fontvella, si té minerals, t'omple de vida.
I pel que fa al temps, el vent serà especialment fort aquesta tarda a les comarques del sud, a la Costa Brava i als cims del Pirineu. Força sol en general, però amb nuvolades a punts de Girona, nord de Barcelona i del Pirineu, sense descartar algun ruixat local. Ambient una mica més càlid arreu, excepte a la cara nord del Pirineu, on farà clarament més fred, amb alguns ruixats i cota de neu de 1.000 metres.
Una i deu. Gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
Va, encarem la recta final del Via Lliure d'avui, però abans... Crec que parlàvem de gats fa uns instants. Els canvis de rutina podrien afectar el vostre gat si el veieu trist, amagant-se sota el llit, o fins i tot orinant per la casa, o no menjant gaire, pot ser que estigui patint estrès o ansietat. Feliway pot ajudar a calmar-lo i a minimitzar aquests efectes. Són feromones que es presenten en difusor o en spray. Podeu consultar el vostre veterinari o a la botiga especialitzada que tingueu més a prop. I també teniu el seu web, feliway.com.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. RAC 1. Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
El temps vola, però les veus perduren. Per això, Vueling entrega el premi a la veu de l'any refermant el seu compromís social i esperit renovador.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis Drac creats per RAC 1.
Amb la participació de Vueling, que connecta a persones i llocs amb una clara destinació. Treballar per avançar cap a un futur de l'aviació més sostenible.
A Caprabo compraré amb descompte i passió.
I a Caprabo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Hi, everyone. Do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Mira com sonen. Informa-te'n a EnglishSummer.com. English Summer. Learn having fun.
El 22 d'abril, al Palau Sant Jordi serà una gran festa. 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma.
Un concert únic amb col·laboracions inèdites. Sopa de Cabra, The Tallets, Gossos, Jordi Cuixart, Maria del Mar Bonet, Gemma Humet, Celtes Cortos i molts més per celebrar junts mig segle de la banda amb més trajectòria del país.
El 22 d'abril, viu un concert històric. Entrades a companyaelèctricadarma.cat.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
D'aquí un minut i mig arribarem a un quart de dues del migdia.
Des de fa molts anys que estem lluitant perquè Via Laietana sigui un centre de memòria, d'interpretació de la cultura i la repressió política.
Vaig passar per la comissaria
de la Via Laietana
el 9 de desembre del 1997,
el 23 d'abril del 1971,
el 12 d'octubre del 2002.
Quatre vegades.
L'any 81, l'any 82 i l'any 84.
L'any 72, el 74 i el 75.
I vull trencar el silenci.
I vull trencar el silenci.
I vull continuar trencant el silenci.
Trencar el silenci.
Trencar el silenci.
Trencar el silenci.
I vull trencar el silenci.
Aquest llibre és un llibre...
Aquestes veus que estem sentint són les veus de dones, molt diferents, són... dones d'edats diferents, de feines diferents, d'orígens diferents, de condicions diferents, però que comparteixen un episodi que les ha marcat per sempre. Totes elles han estat torturades a la comissaria de la Via Laietana a Barcelona, que és un dels edificis catalans que on s'han viscut més escenes de violència els últims 100 anys, i que des de fa temps que està en discussió, en debat, i no s'hi acaba de trobar una resolució. El llibre que presentem ara a aquesta hora del matí, Torturades, de l'editorial Coma Negra, l'escriptora Gemma Pasqual hi recull el testimoni de 22 dones que expliquen la brutalitat policial a què van estar sotmeses durant la seva detenció en aquesta comissaria, la de la Via Laietana. Són 22 casos que es mouen en unes quantes dècades d'història, des de l'any 1941, en plena dictadura franquista, o en inici de dictadura franquista, fins a l'any 2019. Per tant, fa només 4 dies. El llibre es diu Torturades i documenta, per tant, 80 anys de violència policial amb impunitat al centre de la ciutat de Barcelona. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí, és a distància, des de València, des de la seva València natal, la Gemma Pasqual, que és l'autora del llibre. Què tal, Gemma? Molt bon dia.
Molt bon dia, encantada d'estar amb vosaltres.
Com estàs?
Bé, a València, i per pocs dies, perquè el 19 ja vinc altra vegada a Barcelona. En teniu molt ocupada.
Sí, no? Bueno, vindràs a fer el Sant Jordi aquí, per tant, eh?
Sí, bueno, el 22 ja ho comentarem, però a l'Esista i en Via Laietana presentem el llibre amb totes les dones, mm-hmm, davant la comissaria.
Allà mateix, no?
Sí.
Bueno, és el millor lloc per fer-ho, d'alguna manera, perquè no deixa de ser... Bueno, no sé com ho has viscut tu a l'hora de fer el llibre. Si és un llibre d'anúncia, és un llibre des d'un punt de vista periodístic, són històries que individualment totes t'interessaven i les vas acabar compilant. Què és el que hi havia al darrere quan el pareixes al llibre, Gemma?
A veure, jo el llibre, quan sent que en el programa Fax al Castellanos, a Gales Castellanos i a la Blanca s'està parlant de les tortures, ja veig una diferència, no? Ella amb silencis ho explica diferent. Llavors, quan em comença a investigar, el que vull saber quantes dones, perquè la tortura en vies de gènere saben que existeix, no? Quantes se'n troben. Llavors, és un llibre de denúncia, però també és un llibre periodístic, i és un llibre que ens parla de totes les barbaritats. És una mica de tot el que has dit, no? Però sobretot és un llibre de denúncia.
Deies...
Hem de posar el focus en aquestes dones.
Ens parlaves d'una entrevista al Fax. Tenim un fragment, perquè això va passar l'octubre de l'any 2021, i diguem-ne que aquest és el punt de partida del teu llibre, o la idea de fons, no? Que hi ha una entrevista al Carles Castellanos i a Blanca Serra, dos torturats a la comissaria de Via Laietana.
Es veia molt el masclisme que tenien els policies, i era per un masclisme que tu podies jugar-hi i podies dir, és que jo, mi novio, jo me l'estimo molt i jo l'he protegit o no sé què, o li he guardat propaganda il·legal, etc. I això jo crec que s'ho arribaven a creure.
Sí, els hi servia com per no acusar-te tu en aquest sentit.
D'un paternalisme molt clar.
Aquí és on fas el clic, veient aquest programa de televisió.
Perquè suposo que
perquè
sí,
veus,
aquí se'n fa el clic.
Veus alguna cosa diferent entre com l'home explica les tortures a Via Laietana que ella?
Sí, a més, si mirem, hi ha molts estudis que ha fet la ONU, que han fet en Xile, que han fet les basques, no? I que no només és aquest paternalisme que diu la Blanca, sinó també el com se t'acosta en pes darrere, les violacions, la manera com que te respiren, o per exemple aquí en Via Laietana, les dones no podien anar al lavabo si no estava la porta oberta, com he recollit testimonis de dones que espitxes s'havien apagat cigarretes, però sí, en aquest moment és quan jo faig el clic.
Mhm. L'últim testimoni de què parles, el llibre és del Xènia García, detinguda el 2019, perquè a vegades ens mirem alguns d'aquests temes des d'una certa distància, de, bueno, això passava, no? El 2019, protestes contra la sentència del procés. Tu tens la impressió que la gent és conscient que continuen a haver-hi aquest tipus d'abusos policials en l'actualitat?
No, la gent no és conscient, perquè se sorprèn. De fet, a veure, jo sóc una dona que crec que sóc prou conscient i em vaig quedar esgarrifada, perquè no només és el cas de la Xènia, és a dir, quan m'expliquen diferents testimonis que la comissaria de Via Laietana, el hall, estava ple de sang, és esgarrifós. És esgarrifós pensar que pot actuar la policia amb aquesta impunitat davant de gent tan jove com és la Xènia i tots els que estaven allí tancats. i que a hores d'ara, que va ser ahir, però ja han passat uns quants anys, no ha passat res.
Què va passar amb la Xènia?
Doncs la Xènia la van veure tots com la detenien, perquè el seu vídeo es va fer viral quan la entren a la furgona. I ja només entra a la furgona ja exerceixen violència contra ella. Penseu, si vegeu el vídeo, que és una xicona petita, no? Llavors, a ella li fan mal. I després, quan entra a la comissaria, ella entra en companyia d'una altra jove que es diu Paula, no? I a les dones les aparten i ja comencen ja es peguen, les insulten, sobretot no, ella està bruta, li ha baixat la regla, és pixada amunt la pobra xiqueta, després quan les pugen al furgó, perquè clar, de la comissaria de Via Laietana se passa hores en Via Laietana, hores en Via Laietana en cara a la paret, estau en un policia en Via Laietana, estau un cútex per darrere, no? I tot això ho expliquen elles, però ho expliquen més testimonis, i a més ho expliquen els advocats, i ho explica molta gent. A més estan segrestades, ningú sap on està, ni quantes hores estan allí. És molt bèstia el que explica el seu atestat i el que expliquen els advocats. I jo crec que per a mi en la Xènia també em va afectar molt la seva joventut i sobretot que ara mateixa els seus deslegals estan segrestats com a ciutadana, perquè està pendent de judici i clar, fins que no surt el judici ella no serà lliure. I això és molt bèstia.
Ella encara està detinguda, eh? Empresonada o no?
Sí, encara està pendent de judici, mm-hmm. Bueno, com tots els que van passar per Via Laietana. Mm-hmm.
Deixa'm preguntar-te també, estem parlant de l'últim cas que documentes, però n'hi ha un de primer, que és la Soledat Real, detinguda l'any 1941. Quin és aquest cas?
La Soledat Real, jo vaig entrevistar a la Núria Salamé, que és la seva neboda, no? I bueno, la Soledat Real té molt documentada, perquè és una dona que n'hi ha molts talls de fins i tot de vídeos, i molt documentat, i explica quan la van detenir, no? Era una dona que va estar 16 anys a la presó, però quan va estar a Via Laietana, la van torturar salvatgement, li van arrencar les ungles. Mireu si la van torturar, li van pegar cols al baix ventre. A partir d'aquestes tortures no va poder tenir fills. Però una cosa que a mi em va frapar moltíssim va ser que ella explica que mentre l'estan torturant hi ha uns joves policies ben vestits que observen i que són els futurs torturadors.
Estan aprenent, vols dir?
Estan aprenent. I sabeu què pensava? Que, perquè totes parlen de les mateixes tipus de tortures, llavors algunes en unes barres de ferro, i aquestes barres de ferro igual si es mirara l'ADN podria ser que fossin les mateixes barres, no? En les que van pegar a totes, no? Vull dir, és que clar, a la Soledat, a la Núria Cadenes, és que és increïble.
La documentació l'has tret bàsicament d'entrevistar l'entorn o les mateixes protagonistes, no?
Bé, per una banda, les mateixes protagonistes ho han explicat, perquè fins i tot la Soledat Real i la Cuevas, que elles també ho han explicat en les seues biografies, però també he anat a buscar notes del Defensor del Pueblo i sentències judicials, el BOE, vull dir, ha sigut una... He anat recollint informació i com una formigueta anant lligant caps i tot està molt, molt documentat. Però bàsicament són les 22 veus que són elles que m'ho expliquen en primera persona.
Dues dels testimonis d'aquestes 22 testimonis que hi ha al llibre, insistim que estem parlant ara mateix de la Gemma Pasqual, que es diu Torturades, de Coma Negra, són la Maribel Ferrandiz, ella va ser detinguda l'any 71, i la Mireia Comas, detinguda l'any 97. I les dues ens acompanyen avui al Via Lliure. Maribel, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bé.
I també ens acompanya la Mireia. Com estàs, Mireia?
Hola, bon dia.
No sé si de seguida va voler explicar el vostre cas. L'havíeu explicat abans que en aquest llibre, Maribel?
Sí, perquè jo sóc de l'Associació de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. Uh-huh. I llavors, esclar, si sóc d'aquesta associació és perquè volem que se sàpiga què va passar durant la dictadura. Uh-huh. Llavors, sí, l'he hagut d'explicar moltes vegades.
Moltes vegades.
Sí.
Tu et van detenir l'any 71.
Sí.
No? Encara hi havia franquisme en aquell moment. Diguem-ne, oficialment hi havia el general Franco manant. I tenies quina edat?
17 anys.
17 anys.
Sí.
Per què et detenen?
Em detenen, bueno, em diré una altra cosa, em detenen a mi i al meu germà. Érem bessons.
Germans bessons.
Sí, som bessons. I ens detenen perquè nosaltres militàvem en un partit comunista, a les joventuts d'aquest partit, que era el PSI, i ens anomenàvem la Joven Guàrdia Roja. Llavors, a dins d'aquest partit, hi havia un confident infiltrat i ens va delatar tota la direcció del partit. I vam caure 22 persones. Ens van detindre.
Gaires dones?
Cinc.
Cinc
dones. D'aquestes cinc, dues estaven embarassades i aquestes no van passar per comissaria. Les van portar directament a la presó. I les altres tres sí que van passar per comissaria.
Per Via Laietana.
Per Via Laietana.
I en aquell moment Via Laietana ja era un símbol del que implicava, no?
Sí, a veure...
Vull dir que quan us porten a Via Laietana...
Ja ho sabíem.
Sabeu on esteu anant.
Sí, a veure... Jo sempre explico que quan em van detindre van vindre a casa quatre policies de la Brigada Político-Social... Mm-hmm. I bueno, van regirar tota la casa, buscaven papers, no? Revistes del partit i coses així. No van trobar res, perquè ho havíem amagat molt bé. Però bueno, com ens havien delatat, ens van detindre. I quan anàvem amb els cotxes que ens portaven cap a la comissaria, jo em mirava al carrer i pensava, quan trigaré a veure el carrer una altra vegada?
Quan ens estàvem portant sí. amb la furgona cap allà.
Clar.
Quants dies vas estar dins de la Via Laietana?
32 dies.
32 dies?
Sí.
Detinguda allà?
Sí.
Et van explicar què hi feies allà?
Bueno, a veure, ells ja donaven per fet que jo era d'un partit que era il·legal, no? Ho donaven ja per fet. I no t'expliquen res, l'únic que fan és preguntar-te perquè el que volen és que detindre més gent, no?, en aquell moment.
Volen informació.
Volen més informació. I com estàvem en estat d'excepció, normalment les detencions eren de 3 dies, quan t'agafaven per una manifestació, una vaga, una cosa així. Però en aquell moment, com estàvem en estat d'excepció, ens podíem estar allà el temps que ells volguessin.
Com van ser aquests 32 dies?
Doncs horribles, perquè, a veure, ens donaven a tots pallisses, feien tortures... Doncs de diferents maneres ens torturaven, no? No sé si vols que expliqui.
Jo el que tu vulguis explicar estarà bé, vull dir que no...
Ja, bueno, vull dir que...
No burxaré per saber detalls.
Sí, bueno, doncs... A mi en concret em donaven cops de punyal a l'estómac i el meu germà el feien mirar per una finestreta petita que hi havia a l'altre cantó i li deien, mira, si no parles, la teva germana continuarà rebent pallisses.
El teu germà et veia?
Sí. Sí, sí. Aquesta era una de les moltes tortures, sí. I, bueno, després el fet d'estar només allà, a la Via Laietana, ja era una tortura, perquè el calabós era fos, humit, brut, el menjar era fastigós... I vam estar molt de temps que no ens vam poder rentar perquè no ens deixaven. Feien pudor, la mateixa policia ens deia que feien pudor, fins que al final ens van deixar que ens rentéssim, i per ells mateixos, esclar, perquè ens havien de suportar. I bueno, així és els 32 dies.
I després d'aquests 32 dies?
I després dels 32 dies?
Sí.
Bueno, vam haver de fer una vegada fam, perquè vam considerar que era la manera de sortir d'allà, i al final ens van treure d'allà, però va ser una nit de matinada. Els cotxes ens van portar guàrdies civils, anàvem pels carrers per on anàvem passant, hi havia policia militar per totes les cantonades, fins que vam arribar al jutjat, i allà, i a l'escala de pujada al jutjat, hi havia dues fileres de grisos, una filera a cada cantó, i a dintre, amb el jutge, hi havia dos policies de la Brigada Político-Social, una a cada cantó del jutge. Bueno, explicaré una mica. La brigada aquesta Político-Social eren policies que havien estat entrenats primer pels alemanys, pels nazis, i després per la CIA americana. i estaven molt ben entrenats.
I us porten fins al jutjat, i d'allà?
I d'allà ens deriven a la presó, els nois a la Model i a les noies ens porten a la Trinitat Vella.
Per tu el fet d'anar a una presó és... com ho vius, el fet que t'estiguin traslladant a una presó?
A veure, nosaltres és que tots volíem anar a la presó.
Volíeu anar a la presó per no seguir a Via Laietana?
Per no seguir a Via Laietana. Mm-hmm. És que el pitjor que ens podia passar és estar a Via Laietana.
Quant de temps més vas estar a la presó?
Un any.
Un any?
Sí.
I per què surts?
Surto perquè, a veure, ens vam aplicar el Consell de Guerra. Estàvem sota jurisdicció militar. I després d'un any ens van donar la llibertat, però ens havíem de presentar cada 15 dies a Capitania General. I després ens van passar de... no sé si per ser menors d'edat o què, ens van passar al TOP, al Tribunal d'Ordre Públic. I llavors, l'any 75, ens van donar un indult i no ens van jutjar ni res.
Si aquests 4 anys van ser sense cap tipus de,
sí,
de judici,
sí,
tot aquest procés. Sí. L'indult, que deu ser l'indult general, que es va, sí, produir amb,
sí,
el final del franquisme.
El que passa que la repressió continuava, eh? No us penseu que quedava aquí. Per exemple, per trobar una feina era difícil, perquè havies de presentar els penals, que els hi deien. I això també era un problema, no?, de cara a la vida normal. I el meu germà també va tindre problemes en aquest sentit. Va tindre problemes per treure's el carnet de conduir, que no li deixaven, i quan va estar a la mili també el van posar en un batalló de disciplinari.
Mireia, tu ets més jove que la Maribel, ja no va passar l'any 71, que ara deien, no? Durant el franquisme. Va passar a l'any 97. Quina edat tenies i on eres?
Bueno, el 97 tenia, crec que 19 anys.
19 anys.
I què va passar? Bueno, jo va començar el moviment Ocupa l'any 96 a Terrassa i jo estava estudiant fotografia. I el que més m'agradava i m'agrada és la foto documental. I de seguida vaig tenir clar que era un tema que s'havia de documentar, no? I aquest va ser... aquesta ha sigut la meva... no sé com dir-ho. El malament que he fet ha sigut això, voler documentar el moviment Ocupa i voler trencar una mica el relat criminalitzador que en aquell moment hi havia tots els mitjans de comunicació, no?, que equiparaven ocupació amb el terrorisme d'ETA. Jo vaig voler trencar aquest relat, vaig voler ensenyar els abusos policials que estava rebent aquest moviment, i això va ser la meva condemna. O sigui, abans d'anar a buscar activistes, preferien agafar-me a mi, vull dir...
Però tu tenien llavors identificada i van anar per tu directament?
Bueno, exactament, la primera... És que em van detenir dues vegades, el 97 i el 98. Sí que és veritat que el 97 em va detenir doncs, el grup 6 de la Brigada d'Informació, que són els hereus de la Brigada Político-Social, i allí va ser un muntatge policial on es va detenir una persona, i allà dins van estar-lo apretant perquè digués altres noms. I ell diu, segons quan va sortir, va dir tres noms de tres persones que sabia que no teníem absolutament, que no havíem fet res que pogués ser condemnable.
Pensant,
no?,
que bueno, no els hi faran
pensant
res perquè no...
I la primera va ser així. Jo no sé si també el van apretar perquè digués el meu nom o no, això no, ho desconec. I, bueno, i allí vaig estar, de fet, vaig estar només 24 hores perquè...
Havia la Laietana.
Havia la Laietana perquè al cap de... Tot i que em van aplicar la llei antiterrorista, que és el més dur, no?, perquè al final no tens dret a un advocat, no pots trucar a la família, vol dir que tu desapareixes i la teva família no sap què t'ha passat. Vol dir que es dediquen a trucar a tots els hospitals, no?, i a patir, a veure què li ha passat a la meva filla. I al cap de 24 hores em van dir, ay, lo siento, nos hemos equivocado, no? I em van deixar anar, el dia abans de deixar-me anar, van passar per casa els meus pares amb un ordre judicial buscant armes i matèries explosives, i quan vam arribar a casa no van regirà absolutament res de la casa. Per tant, aquí és on jo vaig ser com conscient de que tot era un muntatge, que tenien claríssim que no estaven buscant armes ni materials explosives.
Què va passar allà a Via Laietana en aquestes 24 hores?
A Via Laietana, aquest primer cop, a mi... sí que hi ha tot un seguit de maltracte psicològic i impunitat i bueno, et fan sentir com una merda, això sí, però no em van posar la mà a sobre en aquest sentit. I el que em va passar va ser al cap d'un any que sí que em van detenir els mateixos del grup 6 de la Brigada d'Informació, en aquest cas va ser a Sabadell. Jo estava fent fotos amb la resta de premsa i van venir cap a mi, em van agafar a mi directe, perquè sí, i a dins de la comissaria no vaig voler donar la càmera i el rodet que m'estaven demanant, i perquè era il·legal que t'ho agafessin, i allí em van tancar en una habitació i entre 8 antidisturbis em van també apallissar. Em van emmanillar i em van seguir fotent d'hòsties. 3 o 4 em pagaven i els altres se n'enreien i se n'enfotien de mi. Bueno, que al final és el que em feia més mal, quasi, no? Sentir com reien i com em tractaven. I bueno, i després em van deixar la cel·la bastant feta a caldo i jo vaig estar cridant molta estona fins que volia anar a l'hospital, fins que em van portar al Parc Taulí, i allí li van dir al metge: oye, no te mojes mucho. I va marxar un moment i quan va tornar em va tirar 2 pastilles a la boca i en 30 segons em vaig quedar sedada, sense poder ni parlar, i em van tornar a la cel·la i el metge no va mirar absolutament si estava bé o malament. I a partir d'aquest... Bueno, entre les dues detencions, el que més em va passar és com una obsessió, no?, d'aquest grup 6 de la Brigada d'Informació cap a mi, no? O sigui, es veia clar com li feien molt més mal les fotos que no pas les pedres, no?, en aquell cas. I...
Perquè tu has sigut fent de fotoperiodista.
Sí, bueno. Sí, bueno, de fet, gràcies a la policia va aconseguir que deixés la meva feina durant molts anys, no?, perquè vaig patir, doncs, igual 4-5 anys de persecució policial amb secretes que m'esperaven a la porta de casa. O sigui, va ser una persecució policial visible, no? O sigui, era per acollonir-me, no era la seguim perquè volem informació, no. És la seguim i volem que vegi com la seguim i com estem a sobre constantment, no? I et cridaven pel nom i rebia trucades amenaçadores. O sigui, aquest va ser el que al cap d'uns anys, emocionalment i psicològicament, no vaig poder-ho aguantar. I vaig marxar, o sigui, vaig trencar amb totes les amistats que tenia en aquell moment, vaig tornar a casa als meus pares, i durant 5 anys, bueno, pues vaig estar quasi bé sola, no?, intentant refer la teva vida, buscant altres motivacions. Vaig agafar la mountain bike, vaig fer com un canvi de vida, i no ha sigut fins al 2017, amb tot el moviment independentista, que vaig ser capaç de tornar a sortir al carrer, no? O sigui, he estat molts anys evitant la policia.
Aquestes són dues només de les històries, Gemma, i les hem sentit amb tota la intensitat aquí a la ràdio, de les 22 que hi ha en aquest període de 80 anys. Tu et refereixes, Gemma, a la comissaria de Via Laietana com la Casa del Terror, en el llibre, en diverses ocasions. Quin és el final d'aquest edifici, aquesta comissaria? Com
aquesta
acabarà?
Aquesta comissaria, jo... A mi m'agradaria que acabés sent un edifici, un monument memorialista. Perquè el que hem d'aconseguir és veritat, justícia i reparació. Veritat, justícia i reparació per a aquestes dones i per a totes les víctimes de la comissaria de Via Laietana, però també per a que no torni a passar, perquè les generacions venidores sàpiguen què ha passat i no repeteixen els mateixos errors. Uh-huh. Explicava la Pilar Rabaquer l'altre dia en la presentació que van fer a VilaWeb, que ella és la comissaria de la dignitat i també va estar, és una de les dones torturades, que quan reclamaven els papers de Salamanca es van dir que mai tornarien, i gràcies a la unitat i a la força de la gent van aconseguir que ara queden molt pocs papers de Salamanca en aquell arxiu, no? Uh-huh. Llavors jo pense que hem d'estar tots units, hem de fer força perquè, per aconseguir que aquest edifici siga, no siga la ciutadella de l'estat on es tortura gent, sinó que siga un edifici, un museu memorialista de la tortura.
De fet, el 22 d'abril, com ens deia, dissabte de la setmana que ve, el dia abans de Sant Jordi, hi haurà aquest acte amb els 22 testimonis, amb la Gemma Pasqual, l'escriptora d'aquest llibre de Torturades, i amb la Comissió de la Dignitat, tallaran la Via Laietana i faran un acte públic de presentació del llibre davant de en aquella mateixa Via Laietana. En fi, ha estat un plaer poder-te saludar, Gemma. Moltíssimes gràcies per la feina, i agraeixo moltíssim tant a la Maribel Ferrandez com la Mireia Comas que ens hagin volgut explicar la seva història, que, insistim, són dues de les 22 que hi han documentades en aquest llibre que es diu Torturades. Us ho agraeixo moltíssim. Maribel, Mireia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Puc afegir una cosa molt curta?
El que vulguis.
No, a mi m'agradaria recalcar que no només és a Via Laietana, no?, que passen aquestes coses, i que actualment cada dia ens trobem amb abusos policials per part de qualsevol dels cossos actuals que hi ha a Catalunya, i que hi hauria hagut... Això, aquest llibre hauria de servir també per remoure consciències i no només reparar la memòria, sinó reparar l'actualitat perquè no segueixi passant.
Gràcies, Mireia. I Gemma, ens veiem aquí a Barcelona quan vinguis cap aquí per presentar-ho també.
Molt bé.
Una abraçada.
Gràcies. Una abraçada.
D'aquí a 5 minuts arribarem a 3 quarts de 2 del migdia, fem res un parell de minuts de pausa i tancarem el Via Lliure d'avui.
Via Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis DRAC amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 200 grams de nous al natural a l'Esto, ara per 1,69. T'estalvies un 22%. I hamburguesa de boví ecològica d'origen Pirineus per 1,89. T'estalvies un 24%. Lidl, marca la diferència.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que, gràcies a la seva formulació, ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't els de sempre. Ho has de fer.
RAC 1. Teniu la maleta a punt?
RAC 1 presenta Viatge B Especial Singapur amb Esther Muñoz. El dissabte 15 d'abril coneixerem una de les principals destinacions turístiques del sud-est asiàtic.
Viatjarem a un país en constant creixement que combina modernitat i tradició. Voleu saber què fa que Singapur sigui un lloc tan atractiu per tots els públics?
Aquest dissabte a les 3 de la tarda, Viatge B Especial Singapur. Amb el suport de Singapore Airlines, l'aeroport de Changi i l'oficina de turisme de Singapur. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1 minut i 3 quarts de 2 del migdia. Va, abans arriba al final del programa d'avui. Només recordar una cosa. La setmana que ve, evidentment demà tenim programa, a les 7 del matí al Via Lliure, però la setmana que ve hi ha Sant Jordi, diumenge, programa especial des de les 10 del matí, que mira cap allà, ja des de quarts de 10 del matí estarem caminant cap al Palau Robert, però a partir de les 10 tenim el show muntat des de les 10 fins a les 2 del migdia, amb convidats, amb actuacions musicals i una pila de coses més. Què tal, Mireia Carbó? Com estàs? Bon dia.
Molt rebé, aquí estem.
I ens acompanya també el Pere Puigverd des de la distància, l'emperador de Fruites Núria. Com estàs, Pere?
Molt bé, Xavi.
Ja sabeu que l'escola de cuina Mireia Carbó és el lloc on heu d'anar per qualsevol cosa vinculada a la cuina, mireiacarbó.com, qualsevol tipus de cursos,
el que vulgueu.
I el Pere, que és, com deia l'emperador de Fruites Núria, a l'Empordà, a Ventalló i a fruitesnuria.com, allà trobareu tota la informació de la feina que fan. Avui heu triat les maduixes.
Obert el diumenge.
Sí. Obert diumenges, demà.
I jo també, com deia aquell. I jo també. Per la gent que ve de fora.
Maduixes, sí, i maduixots.
Sí. A mi m'agraden tots.
Això que hi ha aquí, a la safata, són maduixots?
Maduixot.
Jo és que crec que no... les maduixes molt més petites. Costen més de trobar, potser?
Jo no sé, no se'n fan tantes, sí, no, Pere?
Costen de trobar, perquè aquí no tenim... és més delicada. És a dir, la pell és més tova i, per tant, té una vida més curta. El que hi ha la tradició de cultivar maduixa és més al nord de casa nostra. El que és França, Holanda, uh-huh, allà estan cultivant molta més maduixa que nosaltres.
Bueno, tenim la del Maresme,
malauradament, no? per el consumidor.
Per cert, que n'hem saludat el Blai, a la Sotillo i a la Molitza. Perdoneu.
Hola. Maduixes, ens agraden.
Ens agraden les maduixes, sí. Sí. De totes maneres?
Sí. Jo ara veig que m'agraden els maduixots.
Exacte.
He estat menjant maduixes tota la vida.
Pensant-me que eren maduixes. Sí, sí. Fressones, no?
Es pot dir maduixes, eh?
És que gairebé s'ha convertit en equivalent, no?
Sí.
Potser precisament perquè hi ha molts més maduixots que maduixes al mercat.
Saps què passa, Xavi?
Sí.
Que ara s'estan cultivant varietats de maduixots que pràcticament són maduixes. Hi ha algunes varietats modernes, que això ho tinc a dir, que han sigut els holandesos que estan explotant terrenys d'aquí a allà on està tan polemitzat, el Coto de Doñana.
Sí.
I aquí estan plantant les millors varietats de maduixes. Són maduixots, però que pràcticament semblen maduixes. I com que hi ha tants interessos en joc, que val tants calés, i és l'única maduixa que els agrada a Europa, per això hi ha aquesta guerra de l'aigua Doñana per aquestes terres.
Mm-hmm. Perquè necessita molta aigua, la maduixera.
Sí, no? Necessita aigua. Molta aigua no. No més que altre cultiu, eh?
Mm-hmm.
Jo et diré molt menys que molts cultius que s'estan fent en aquí, per exemple, el blat de moro, ufals... No, la maduixera necessita aigua com una tomatera.
Escolta, les maduixes i maduixots, nevera directa, no, suposo?
Sí, si voleu que us allarguin, nevera directa, però sempre, el que dic sempre, i repeteixo, no us les mengeu fredes. Treveu-vos de la nevera unes hores abans.
És veritat.
I menjar a temperatura. Es nota moltíssim el gust.
El gust canvia molt, eh?
Jo us vull explicar una cosa que vaig veure a TikTok. Jo tinc un cosí germà que és professor i et diu, és referència a TikTok, i dic sí. No, però una cosa d'aquelles que vam veure i vam dir, mira, ho provarem, no? Mm. Sortia una persona rentant maduixes, així amb aigua tèbia calenteta, les eixugava molt bé i després les col·locava amb un tàper, posava un paper de cuina, les maduixes netes, un altre paper de cuina, les maduixes netes, un altre... Ho hem fet a casa.
I què passa?
Que ha funcionat, tio.
Per què funciona?
Que no s'han fet malbé.
Aguanten més?
Han aguantat moltíssim. I ens vam quedar com... perquè nosaltres els nens ens passem tot el dia dient això és mentida, no podeu fer cas de tot el que surt a TikTok.
Res,
perquè
no
això,
va, això.
Ens passem, perquè, clar, diuen unes coses que et deixen una mica estabornit de vegades.
Sí.
I va venir la nena i diu, mira, mami, això. Dic, ho provarem.
És que et diria que no, hi ha poques coses que em facin més rebé que se'm facin malbé les maduixes.
És que duren molt poquet.
Perquè duren poquet. Sí. Tenen un preu i tenen una cosa.
Digue'm, Pere.
I són bones.
Pura casualitat, Mireia.
Tu creus?
Pura casualitat, t'explico. Si la maduixa està tocada d'un fong, és dir que si s'han cultivat i en aquests moments plou molt, aquelles maduixes no hi ha maneres de conservar-les. Si és temps sec com ara, la maduixa no agafa fongs i es conserven moltíssim més. Tant si poses paper com si no hi poses
jo,
paper.
Jo ja sé, jo et faig cas amb el que diguis, però rentar-les, jo vaig dir, no les podem rentar i guardar-les perquè
no,
això...
No, rentades, però la va secar.
Doncs va funcionar,
gràcia,
amb aigua calenta.
No
amb aigua calentona,
les maduixes.
Sí.
Ja. Però si no hi havia l'espora del fong...
Potser és
no
per això, perquè ens la vam carregar, clar. No ho sé.
Llavors, maduixa, normalment ho identifiques amb un postre.
Sí, no, però no.
Totes les seves varietats, una miqueta de kebla i una miqueta de nata.
Esmorzat. Oh, que bo, eh?
Xocolateta.
Xocolateta. Ah, xocolateta.
També.
Una miqueta de...
Bueno, a mi saps com més m'agraden?
Vinagre.
Vinagre. No.
Moscatell.
Llet condensada.
Ostres, per també, d'un-hi-do.
Llet condensat.
Però no cal, no cal allò. No. Tu rentes les maduixes. Deixeu-me dir que ja ho sabeu. Suposo que les heu de rentar amb la cueta posada. No talleu la cueta i llavors la renteu, sinó amb la cueta i després li traieu. Doncs les talles a quarts, si són grans.
Sí.
Poses un raget de... No us passeu, no allò a saco, sinó un raget de llet condensada i te'n vas a dinar. Llavors... deixen el suquet, saps? Ho remenes i allò està...
Oi. No, és que s'ha de deixar una estona.
Encara que no siguin bones, segur que seran bones.
Clar, exacte, ara. Això ho fa el sucre.
Saps què feia el meu pare?
Què feia?
Tirava per sobre un rajolí de Bonet.
De licor Bonet?
No m'ho crec.
Ah, en sèrio, t'ho juro.
D'aquí ve tot.
D'aquí va començar
estan
tot.
Estan boníssimes.
Però, o sigui, no macerar-lo amb licor Bonet.
No.
Bueno, no.
També no passaria res. No
podries fer-ho, però era un rajolí.
Val.
Sí. Saps allò com a la tarta del whisky? Que
sí. Hi ha un rajolet de whisky per sobre.
Doncs una mica.
Encara l'encendria.
També.
Flambellades. Escolta, però normalment l'associem al tema dolç. Però combina molt bé moltes coses.
Combina molt bé moltes coses, però hem de dir que cuinades, allò cuinades, fan angonieta. A mi personalment canvia el color, canvia, saps? No. I quan són bones així.
Si penses amb la confitura no t'han de fer angonia.
No, home, Pere, però jo em referia a fer un fricandó amb salsa de maduixes. Doncs mira, no sé què vols que et digui, saps? No
prefereixo. Per la paella.
No. Bueno, per un post, nosaltres fem un postre, per exemple, que fem un caramel amb mantega i sucre.
Clar, però ja no és el
mateix. Ja estem parlant de dolç, clar. I saltejades, que no es desfagin del tot, que quedin mig senceres, mig desfetes, amb una mica de plàtan i maduixa, que és una combinació d'aquelles perfectes, i això tebi amb un gelat al damunt, una miqueta de canyella, i has quedat com Déu i no has fet res, saps? Això també ho podeu fer, és que podeu fer mil històries, sí.
O què ens diries que féssim?
Jo us diria que féssiu un tartar amb salmó, per exemple. Un tartar de salmó i maduixes és espectacular i queda boníssim. Fem, agafem mig quilo de salmó fresc. Com us l'heu de menjar cru, jo, francament, us recomano que el compreu directament congelat, ultracongelat, que hi ha salmons... Bueno, no vull dir coses, però n'hi ha un que em ve al cap que surt hasta vegades millor que el fresc. O sigui, és, clar, triqui-tri, l'has de pagar, clar. Vale, sí, vale. Això està clar. Però nosaltres comprem, per exemple, unes cuetes ja ultracongelades, els hi traieu la pell, sobretot que no hi vagi cap espina, ja comprem la cua justament per assegurar-nos que no hi hauran espines, uns 300 grams de maduixot, llavors, 3 cullerades de maionesa, no gaire, 2, 3, no gaire, mitja llima, una miqueta de porradell, que és el cibulet, el cebollino, i unes torradetes d'aquelles minis que ja venen fetes, i mira què has de fer. És tan senzill, i és una combinació que jo crec que si no te la diuen no t'atreviries mai a fer-la. Netejarem a consciència, de pell, d'espines, i piqueu el salmó a deuets petitets, com un per un tartar, d'acord? Petitet. Si ho feu gran, no estarà bo, serà una cutrada. Heu de tallar... de guets petits.
Això ja me n'ensenyaràs algun dia.
Quan vulguis. Tinc un curs on ho ensenyem.
Ja.
I és molt guai. Ensenyem a tallar... els
coses.
Dos. Sí, en general. Llavors, neteges i piques també els maduixots de la mateixa mesura que el salmó, que et quedin iguals. I dins d'un bol barreges el salmó, els maduixots, un pessic de sal i ho lligues amb una miqueta de maionesa. No us passeu, no heu de fer una ensaladilla russa, sinó només una micona, vale? Que quedi allò lligadet.
Que estigui.
Sí, unes gotetes de suc de llima.
Llima,
concretament. És que té aquest gustet diferent.
Dolcet,
sí. Però no si no, llimona, també em val.
Vale.
I si vols una miqueta de la ratlladura de la pell, també collonut. Llavors, això ho guardes a la nevera. I després, quan sigui el moment de servir-ho, nosaltres ho servim a l'escola, per exemple, com a aperitiu, i posem una torradeta d'aquestes rodonetes que ja venen fetes, i fem com una quenel, saps, amb dues culleres, que fas com una croqueteta.
Això és per xulejar una mica.
No.
Sí, les quenels aquestes, perquè et quedi aquesta forma com a rodonilla.
Bueno, Xavi, perquè ja que vens a l'escola t'ensenyem a fer alguna cosa, i no quedo allà, toma,
com el ranxo,
allà, pum. No. I després tires una miqueta de porradell per damunt i ja està.
Primera vegada, Bolins. Sempre.
No? Doncs es queda molt... I també està molt bo el salmó amb kiwi.
És que el kiwi no...
Sí!
Kiwi no.
Queda molt...
Salmó amb kiwi, quina combinació.
Queda molt bo.
Ara
m'agrada kiwi groc.
Doncs també queda...
Kiwi groc
és més dolç.
Kiwi groc, què no podem dir?
És un llibre més car, bueno. És que l'altre...
Sí, és més car.
Sí, és una miqueta més.
14 euros el quilo.
Collones.
Sí. Fa dies que no comprava, no me'n recordava que estava tan amunt.
Què penses, Pere? Una cosa, Pere, és possible que puguis trobar el mig quilo, per exemple, de maduixots a un euro i poc?
Sí, sí, sí. Ara sí, perquè com ha fet tanta calor i maduraven a poc abans, ara han madurat tot de cop. És una cosa que no es pot guardar com una poma en càmera. Han de donar-hi sortida. I la balança de producció al mercat és el que ha fet que el preu s'hagi posat tan barat. I sobretot, amb les varietats que són més difícils de vendre i amb els terrenys que no volen els importadors. És a dir, els terrenys que estan una mica contaminats són els que no volen els europeus i ens mengem nosaltres.
Nosaltres ens mengem
els maduixots. Què vol dir això? No, és a dir, les varietats més bones, els productors més bons, venen molt a l'estranger. Aquí també n'hi ha, però has de pagar més car. D'aquest preu que tu dius,
jo no les he vist, el preu que diu en Blai.
Sí, sí. Jo les... I a més, són d'una...
I bé,
sí, però són aquestes varietats que estan...
I són bones.
Sí.
O són allò...
No, es poden menjar.
Ja ho veurem d'aquí unes setmanes.
Si voleu, puc dir la procedència.
No.
Porta-les i...
Porta-les, fem un tas, les rentarem i les aixugarem, com t'he dit, i veurem com passarà.
Mira, avui em passaré i demà les
porto. No ens dona temps, però hi ha una segona recepta que el títol és meravellós.
És un pastís de formatge líquid amb una galeta cruixent amb maduixes. Bé, és una xorrada nacional.
És tonteria, sí.
I quedes com Déu. Aquest, el dia que la vaig parir, em vaig donar un copet a l'esquena. Vaig dir, molt bé, que boneta.
La podem penjar, aquesta?
Sí, i tant, sí. Tota,
pastís,
sí.
Pastís de formatge líquid amb galeta cruixent amb maduixes. Sí. Val, doncs fins aquí les maduixes i els maduixots amb Mireia Carbó i Pere Puigverd. Vosaltres, que sou unes maduixes estupendes.
Gràcies.
Ai, que us menjaria.
Ai,
a les dues. Apa,
adéu.
Moltíssimes gràcies. Adéu. Una abraçada, Pere.
Adéu, Pere.
Adéu, de viatge.
Ara que arriba el bon temps, també arriben les ofertes d'IKEA per crear un espai on gaudir del sol. Aquesta temporada, tu hi poses la terrassa o el balcó i a IKEA hi posem la inspiració. Descobreix les nostres ofertes a IKEA.es/Catalunya.
Si ho somies, a la Sénia País del Moble ho fem realitat. A la Sénia tenim una llarga tradició en venda de mobiliari per la teva llar. L'àrea comercial més gran de Catalunya. Preu i qualitat a les nostres 10 botigues. La Sénia, País del Moble.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo.
Atenció a domicili de qualitat.
Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gimcana d'iPads...
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijimenezsciencecamps.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Més que edificis que responen a necessitats i desitjos, espais que aborden allò social, cultural i ambiental. Més que empatia, empatia radical. Model, més que un festival d'arquitectura, a l'entorn del Parc de les Glòries, del 20 al 30 d'abril. Descobreix tota la programació al web model.barcelona. Col·labora Fundació Mies van der Rohe, Ajuntament de Barcelona.
Barcelona respira cursa i solidaritat.
10 quilòmetres excepcionals, des d'Avinguda Diagonal fins a Plaça Catalunya.
Inscriu-t'hi gratuïtament a la web cursaalcortingles.cat fins al 30 d'abril.
Siga solidari i corre amb la samarreta i la pulsera de la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer.
El diumenge 7 de maig a les 9 del matí, Barcelona respira cursa.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
Vinga, que queda un minut per arribar a les dues en punt del migdia. Temps per acomiadar-nos. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al llarg d'aquestes últimes 7 hores. Demà hi tornarem, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Que vagi bé, bon dissabte a tothom. Adéu-siau.
Aviam.
30.000 llibres.
30.000, espera. N'hi ha 84 anys.
Sí.
30.660 dies. Si li traiem 4 anys...
Diguem que no va néixer sabent...
No, 4 anys, li traiem, que són 1.460 dies, li queden 21.200 dies. Més d'un llibre al dia. Tot això que fer...
I escrivint...
Follant 5 hores al dia!
Follant 5 hores al dia!
Que no tens temps!
No tens temps!
Globo. Llamo de la cueva. Oiga, pero la quiero sin anchoas, ¿eh? Sin anchoas.
Que era la última vez.
Te dejo la propina en la entrada de la cueva, ¿eh?
No.
Tiro la caja contra la...
No, home, que evidentment si se sap que demanava pizzas i és una altra cosa, ja.
A veure, a mi em sembla que estigués 8 dies fora de la cova, a mi em sembla...